etapas, Susana Romero, portavoz nacional d'USCA.
Los fines de semana, estos que hemos convocado, las mañanas de los sábados, las tardes de los domingos, del 11, 12, 25, 26 de julio, no hay controladores que trabajan en oficinas, digamos, ni en labores de formación, etcétera. Con lo cual, en principio, si vuelven a imponer unos servicios mínimos del 70%, creemos que sí podría haber afectación.
Acabam amb un repàs de les temperatures de les Balears a Inca. A Mallorca hi ha 28 graus, a Ciutadella i Menorca 26, mentre a Sant Antoni de Portmany a Eivissa hi ha 27 graus. La programació IB3 Ràdio continua amb el programa Som Balears. L'actualitat informativa torna a partir de les 7 del matí. Fins llavors, que passin un bon vespre.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Abans de la conquesta d'en Jaume I, Balears ja tenia una història mil·lenari. Una història rica en matisos, una història preciosa, una història que arriba fins a dia d'avui. Aquest és el nostre darrer programa abans de les vacances estiuenques. Tornarem a estar amb vosaltres a partir de la primera setmana de setembre, però avui repassarem allò que ha estat els moments, els passatges més importants d'aquesta història mil·lenari de les nostres illes Mallorca, Menorca i les Pitiuses. Les 10 i 5 minuts. Benvinguts a Som Balears.
A IB3 Ràdio comença Som Balears amb Tomeu Maura.
Sortirem des de la prehistòria i acabarem en la Constitució de Cádiz, jurada a Palma l'any 1812, perquè a partir d'aquí comença la història contemporània. És a dir, que avui, don Tomeu, Bestar, bon vespre.
Bon vespre.
Ha de ser vostre especialment breu i especialment clar en els matisos de cada qüestió, perquè té molts anys, milers d'anys, per els que parlava en molt poc temps.
Ho intentarem, Tomeu, ho intentarem.
Damià Tomàs, bon vespre.
Bon vespre.
Margalida Capellà, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Xisó Mangual, bon vespre.
Bon vespre.
Aquests són els temes que vos proposam avui en el nostre sumari.
Programa 73 de Som Balears i partint de vacacions fent un repàs dels moments més importants de la història de les illes, que per nosaltres són aquests: el Foner Balear, la fundació de Palma i els romans, els jueus, l'arribada de l'islam, la ràtzia pisano-catalana del 1114, la forja d'un nou regne enmig de la mà, 1229, la batalla de Llucmajor, 1349, la revolta forana en el 1450 i la Constitució de Cádiz, jurada a Palma, en el 1812. Jo, sincerament, trobo a faltar dia 16 de juliol de 1967, però què hi farem? Si el senyor Bestart no ha considerat el meu aniversari com una data capdalt per la història de les Balears... En fi, Eivissa i Menorca també tindran els seus moments triats per en Joan i na Gemma. Avui no hauran ni temps per contra ella ni per carrers. De fet, ja hauria d'haver acabat el sumari per començar amb el programa, que per si no ho sabíeu es diu Com lo que som. I que som? Idò, Som Balears.
I tenim molt de temes des que parlar avui, molt poc temps, m'on anant directament a la publicitat, a la tornada, connectarem amb Menorca i amb les Pitiuses per conèixer primer els moments cabdals de la seva història i després amb en Tomeu Bestart, en tranquil·litat, començarem a analitzar la història de Mallorca des de la prehistòria. M'on anem a publicitat, les 10 i 7 minuts.
Som Balears. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Este verano, Balearia y Halcón Viajes te llevan a Ibiza con tu coche gratis. Como lo oyes, con tu coche gratis. Reserva ya tu billete desde 55 euros por persona. Oferta válida para 4 personas más coche. Balearia, algo más que viajar. Reservas en el 902 300 600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Televisió es líder d'informació. Enguany hem aconseguit la millor xifra històrica d'audiència, millorant un 20% els resultats de l'any passat. Més de 900.000 persones han vist els nostres programes. A Balears, la informació, la divulgació, la proximitat i l'entreteniment són a IB3. Gràcies per aquests 10 anys junts.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
ahir el Mallorca va guanyar. I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Oberta d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. A la meva esquerra, Miguel Àngel Tous, en Miqui. Miqui, bon dia.
Bon dia.
Eugeni, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginart.
Com anem? Bon dia.
Polo Ramon, bon dia.
Dani Valjacoba, bon dia.
Albert Sales.
No, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb votem amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. A IB3 en ràdio, som Balears, amb Tomeu Maura.
Mos hi posam a les 10 i 10 minuts. Gemma Cárdenas, bon vespre.
Bon vespre.
I mos hi posam de molt antic, del segle VII abans del Bon Jesús, es fenicis a Eivissa i es poblà Fenici de Sacaleta i es Puig dels Molins.
Doncs sí, els primers, per començar, en el primer moment essencial de les pitures, hem de parlar dels fenicis, i és en el segle VII abans de Crist, quan comencen la seva colonització a Silla, amb el jaciment de Sacaleta, que és patrimoni de la humanitat de l'UNESCO, igual que el castell d'Eivissa, les murades i la Posidònia, i serà també una altra zona, els Puig dels Molins, sense necròpolis, sobretot Fenícia i després Púnica, ja que tenim que recordar que destacarem els púnics, que seran durant més de 5 segles colònia púnica, que pertany a Cartago, i seran la necròpolis i els hipogeus, que seran una de les necròpolis fenicicopúniques més importants del món. La congestió, per tant, més cartaginesa que púnica, serà molt forta a Silla d'Eivissa, però no tan forta a Formentera, on només hi haurà uns 100 habitants, segons se compta. Uns altres moments també importants, així parlant una mica dels moments, serà que també les històries a Formentera es diuen que van passar els vikings, segons l'escriptora Mia Sorella, serà el príncep viking Sigurd el que passarà per les costes de Formentera. Ja seguint una miqueta més aquesta història, ja durant els segles XVI i XVII destaquen sobretot les pitiuses, els corsaris. A Eivissa fins i tot avui en dia existeix un monument que recorda aquests personatges que defensaran les illes de molts de pirates. Poden destacar molts, ja que molts lluitaran contra ells. Per exemple, l'Antonio Requer, que va lluitar contra el Felicity, i que és un dels fills il·lustres de la ciutat d'Eivissa, però també poden destacar en Bartomeu Palau, en Pau Marí Prats, entre molts, molts altres. Ja seguint també un altre moment especial, la conquesta aragonesa, les Pitiuses, el 1235, i posteriorment la població de Formentera, que ha durat molts de segles i moltes dècades posteriors, a partir de la Pesta Negra, estarà despoblada. Si continuant, pues, sempre hem de tenir present que la història de les Pitiuses, la sal ha estat molt, molt important a les illes menors, sempre molt ben considerada i molt protegida per tots els governants, per tots els reis, i encara també avui en dia és una de les sals més apreciades. I ja per finalitzar, sí, comptem-nos una miqueta, no persecució dels jueus a Eivissa, que com ja hem parlat en altres programes, no van ser perseguits. Fins i tot l'autora Ana Glòria Amunt us diu que molts de cognoms típics d'Eivissa, com Garrobers, Vives, Torres, Serra i Tur, són de descendència jueva i segurament varen convivir els infants, tant els cristians com els jueus, durant bastants de segles.
Gemma, bon estiu.
Gràcies.
Tornem a trobar seu vals per setembre. En resum dels paràgrafs més importants de la història de les Pitiuses, Joan Pons, Menorca, bon vespre.
Bon vespre.
Quins són els moments claus de la història de Menorca?
Mira, seguint un poc el mateix, seguint un poc aquesta línia que em prenen la Gemma per Eivissa, a Menorca podríem arrencar des de la prehistòria, on destaca principalment la cultura talaiòtica, que és espectacular i única en el món. Seguiríem les diferents dominacions fenícies, gregues i cartagineses, que sabem que van batir a Menorca amb els diferents topònims que l'han conegut i que han marcat, per exemple, Nura, Silla d'Espoc, Melusa, Mo, per exemple, que deu el seu origen en el germà de l'Aníbal es cartaginès, en Magón, o també conegut com Portus Magonis, i d'altres noms que també van rebre les principals ciutats de Ponent i Llevant, com Jammo, Jammona i Magonis, o Portus Magonis, com acabem de dir. Seguim en la romanització, per exemple, de Menorca, un fet transcendentalíssim, i acompanyat de la introducció del cristianisme primitiu o primer cristianisme. I així que arribarien també a les invasions dels vàndals i dels bizantins. Posteriorment donarien pas a una de les etapes culturalment més riques per la nostra illa, que és la Menorca musulmana, d'on Ciutadella era coneguda com la Medina Minorca i de la que principalment heredam la toponímia àrab i també mossàrab, en part, que encara arriba fins als nostres dies, una gran herència cultural dels musulmans, com per exemple també trobam el camp, que és el sistema de mitgeria menorquí, com hem explicat també a diferents programes del seu funcionament. Llavors arribaríem a una fetge principal per la història de Menorca, evidentment, com és des del procés de conquista d'en Jaume I al 1231, fins a la conquista definitiva de l'Alfons III el 17 de gener de 1287. Menorca, més endavant, seria clau i motiu de disputa entre la corona d'Aragó i la corona mallorquina. Recordem els enfrontaments entre el Fos III i llavors és com arribaria, retorna totes les illes en en Jaume II, el principi, per cert, personatge principal per l'illa de Menorca, dins el regne de Mallorca, i així arribaríem a dins, entrant ja a l'edat moderna, els segles més negres de la història de Menorca, són els segles 16 i 17, on destaca, on n'han ratllat a qualque programa inclús especial, l'any de la desgràcia, el 9 de juliol de 1758, i finalment entram en el segle XVIII, era el segle de les dominacions estrangeres de Menorca per excel·lència, tres dominacions ingleses, una francesa i una espanyola, i ja per acabar, en el segle XIX, Menorca retorna definitivament a la corona espanyola, i a finals del segle XX, fins als nostres dies, d'entre tantes coses que podien destacar, trobam la Menorca amb estatut d'autonomia i amb un cert autogovern, amb un consell insular propi.
Joan, per cert, enhorabona que s'acaba de llicenciar en Història.
Sí, doncs, moltes gràcies.
També. És un historiador en tot el rigor de la paraula. Aprofita aquest estiu i per celebrar aquest títol universitari i mostra en trobar si ho vol per setembre.
Sí, doncs, igualment, moltes gràcies.
Gràcies, Joan. Les 10 i 16 minuts, publicitat i moniporam amb en Tomeu Bestart en Mallorca, des de la prehistòria fins a la Constitució de Càdiz Jurà de Palma de 1812.
Som Balears. IB3 Ràdio.
¿Por qué escoger las ofertas de Balearia en Viajes Halcón? Porque disfrutas de precios increíbles. Viaja a Ibiza o Menorca por solo 25 euros ida y vuelta. Balearia, algo más que viajar. Este verano no dejes escapar las excursiones de un día. Reservas en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Autocontrol, treballem perquè els anuncis que t'acompanyen al matí.
Quan et mous per la ciutat.
O quan gaudeixes del temps lliure. Siguin publicitat lleial, veraç, honesta i legal. Per això, anunciants, agències i mitjans, fa 20 anys que estem compromesos perquè la publicitat sigui responsable. Autocontrol.
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
A IB3 Ràdio feim els comptes clars.
Un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia. Consumidors, empresaris, associacions, noves idees... Un programa per enrevisar les regles del joc, els nous nínxols professionals i les estructures que es mantenen vigents. Ho tenim tot en compte.
Quica Ramis te convida a escoltar els comptes clars de dimarts a divendres a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio som Balears, amb Tomeu Maura.
Tomeu, mos hi posam i començam amb una figura clau per la nostra cultura, es foner Balears, prehistòria de Balears.
Sí, senyor. El primer punt, diguéssim, el primer moment que hi ha una presència humana, encara que no està precís, evidentment, però sí que se sap, amb un espectre cronològic molt ample, però que se n'és 5è mil·lenni abans de Crist. És a dir, 5.000 anys abans de Crist. Això és la primera presència que tenim humana a Mallorca. Clar, llavors, a banda de que arribi la cultura dels foners, que és la cultura teleòtica, La primera colonització mallorquina no són els teleòtics, són el que se deia a la historiografia clàssica preteleòtics, no? I el ventall cronològic avui en dia ha avançat bastant, tot això, és de l'any 3200 en el 2200, anant cap enrere, o sigui, perquè se van de Crist i per tant han d'anar cap a net zero, perquè m'ho entenguin els oients. És el que se diu preteleòtic arcaic, que llavors donarà pas a tota aquesta civilització de navetes, que això ja sí que la gent li deu començar a sonar, són aquestes navetes que encara conservam un parell de poblats.
Tenen 3.000 anys d'antiguitat.
Efectivament. Llavors ja ve l'edat de bronzo, que és bàsicament l'any 1700, es bonea realment en plenitud la cultura aquesta naviforme. I llavors, en un període cronològic molt més petit, hi ha el que és la cultura ja teleòtica, que aniria de l'any 900 fins al 123 abans de Crist, que és quan arriben els romans.
Que és l'època dels foners.
És l'època dels foners. Els foners, bueno, tenim diferents autors des del món clàssic que mos parlen dels foners, i mos parlen de que a la lucha iban sin armadura, esticar llegint Estrabón, no? Llevando en la mano un escudo y una lanza afilada al fuego.
Van participar a la guerra de Troia i a les guerres púniques.
A les guerres púniques, i llavors també van servir en els romans, eren mercenaris, i per tant anaven en sos que li pagaven. Primer van anar contra els romans en sos púnics, i llavors van estar a la guerra de les Gàlies, que és precisament el darrer moment que se'ls documenta. Han de pensar que quan ja estan a les guerres gales, els foners, ja Mallorca forma part de l'imperi. Els foners, la cultura teleòtica, hi ha diferents versions. Tradicionalment se deia que venien, que era totes, era la invasió, la colonització dels pobles del mar d'Orient, precisament per el que tu deies de la guerra de Troia. La guerra de Troia va desbaratar tot el món oriental, mediterrani, i va fer com un moviment tectònic, i una de les versions que la historiografia tradicional deia era aquesta, que eren totes aquestes pobles del mar que se varen haver d'emigrar de les seves terres degut a la guerra. En canvi, darrerament, en els darrers, sobretot des de que la Universitat de les Illes Balears està investigant ja dins el Departament de Prehistòria, de cada vegada té més pet la idea de que la cultura teleòtica és una transformació de la pròpia cultura preteleòtica mallorquina. La preteleòtica era una cultura de pagesos, de recol·lectors i pagesos i ramaders. No era una societat bèl·lica, per entendre'ns. En canvi, la cultura teleòtica sí. Hi ha teleòts, que no és forts, i se troben espases, cascs, i sense més tenir la idea aquesta dels pobles de la mà, de cada vegada se pensa això, que eren una versió, vull dir, una evolució de la pròpia societat mallorquina. I efectivament, el foner és un personatge emblemàtic. Hem de pensar que quan llavors, ja en el segon punt important de la nostra història,
la fundació de Palma i la romanització. Quin any se funda Palma com a ciutat?
Bueno, Palma, el que és Palma com a topònim, es funda quan venen els romans 1223.
Abans de Bon Jesús.
Però ja vàrem explicar a un altre programa que aquest, el primer assentament romà no és a la Palma actual, sinó que és on actualment
són
més o menys
que
allà fan espases. Allà hi ha un poblat teleòtic. Per les excavacions se sap que molt d'aquest poblat teleòtic que hi ha repartit per Mallorca van ser arrasats, però d'altres van continuar. I va ser perquè la romanització, per tant, va ser lenta. El que deien que els foners no desapareixen en 1123.
Abans d'arribar els romans, pobles fenicis o pobles cartaginesos van arribar aquí?
No. Els fenicis arriben a Eivissa. Els fenicis tenien tanta por en els teleòtics, en els foners, que inclús mercadejaven amb ells, s'intercanviaven productes i ho feien a illots. No s'atrevien a posar peu a terra de Mallorca, i el que feien era, per exemple, serien malgrats, no s'atrevien, tenien realment por i respecte, i per tant la cultura fenici no va arribar a Mallorca, sí a Eivissa. De totes formes, el nom balear, pel que sembla, sí que ve, és un nom
fenici,
semita, i sí que curiosament varen donar el nom a les balears. Aquest font és, com dic, la cultura talaiòtica, malgrat que hi ha la invasió, és una invasió molt violenta. Han de pensar que els romans, quan arriben a Mallorca, l'any 123, el senat romà va comissionant en 15 Sil Metel perquè atacar les Balears. Perquè el senat romà fes aquesta, tinguera aquesta decisió és perquè havia qualque problema amb les Balears, i és que els talaiòtics eren pirates i que se dedicaven a saltar duent un vaixell molt lleugers, i quan veien qualque vaixell romà o inclús que no fos mallorquí, l'atacaven, i això era un problema i pel comerç romà.
Quan desapareixen els foners?
Es fones, ja dic, a la darrera document on compareixen és a la guerra de les Gàlies.
Julio César.
Julio César. Llavors ja no tornem a tenir, per tant, no duren molt més anys.
És a dir, final de la república és començament de la dictadura romana en Sant Pere II. Romanització de les Balears i construcció de la primera murada, quin any?
Bueno, com he dit, Palma... 123 se fa a la Palma de Dalt, que encara diu la documentació medieval, i de 60 anys després és quan se funda la ciutat romana. Tu me parles de murades. Si hem de ser sincers, en el dia d'avui encara no sabem...
Quan se va aixecar la primera murada?
Quan s'aixeca... No la primera, sinó la murada romana. Sí que és bastant evident de que el que és actual Palau de l'Almudaina era el primer nucli de fortificat de sa ciutat, però sa ciutat, tots sabem que sa ciutat romana se feien amb una litúrgia en socardum decumanum, tot bastant ben organitzat, i no només se fa el Palau de l'Almudaina, se fa tot el que és actualment encara d'aim el barri de romà, no? I en canvi ser murades, que mos queden restes d'aquestes murades, però ni els arqueòlegs ni els historiadors se posen d'acord si són d'època republicana, d'època imperial, si són inclús islàmiques, no està clar. Per tant, no poden dir una data, si hem de ser sincers, no poden donar una data.
En l'arribada dels romans comença la primera etapa de comerç a les Balears i arriben els jueus. A poc a poc s'estableixen aquí com una comunitat bastant potent.
Efectivament, la diàspora, anys 60 després d'aquí, ara ja sí que entrem en aquest, ja estem a l'era actual, i a partir de la diàspora, encara que no tenim documents, que, però els especialistes estan d'acord en que no només a Mallorca, sinó el que és llavors Sefarat és un lloc molt important de la diàspora. I no és aventurat pensar que en el primer segle d'aquesta era ja hi havia jueus. Els tenim documentats en el segle IV de forma indirecta, perquè sabem que hi ha una comunitat ben establerta a Menorca. Si n'hi ha a Menorca, és evident que a Mallorca també n'hi ha d'haver, i a més és per una qüestió de conversió, de que hi ha una sèrie de jueus que s'estan convertint en el cristianisme, i per tant és una comunitat que el manco du 100 o 200 anys allà. I efectivament és una comunitat que encara avui en dia, que tenim el que són els xuetes com els seus descendents, encara és la comunitat més antiga que conservam, que existeix a Mallorca encara avui en dia, no? Perquè els talaiòtics ja han vist que desapareixen, i llavors, com veurem, les altres societats fins a la invasió de la corona d'Aragó i la colonització medieval van desapareguent.
Però els jueus encara romanen.
Els jueus sempre sobreviuen a totes les fornades de colonitzadors de Mallorca.
S'Islam, quan arriba s'Islam a Mallorca?
Bueno, s'Islam...
dins la conquesta de l'Islam de tota la península ibèrica.
L'Islam, bueno, hi ha una versió que ja m'agrada molt, que és que, bueno, tots sabem que en el 711 entren a la península ibèrica, i a partir d'aquí la presència de l'Islam, a partir del segle VIII, en el nostre àmbit, no, del Mediterrani Occidental, està present. El que sí que és vera és que a Mallorca, que malgrat sigui una illa quasi amb molt poca població, s'ha de dir, ha estat integrada a l'imperi bizantí i se mantén amb un ralentí molt baixet, però se mantén. I se mantén fins a l'any 904. Fins a l'any 904, que ja és quan ja estan consolidats tot l'Àndalus, és quan decideixen ocupar Mallorca. Hi ha una no sé si dir-li una llegenda o una versió, en què un noble musulmà, Isam al-Jalani, de l'emirat de Còrdoba, en aquell moment havia anat d'Alà, que era l'emir. L'emir venia com un governador. Aquest senyor, que és noble musulmà, se n'anava de peregrinació a la Meca. I una tormenta, aquí hi ha un moment estel·lar de la història de Mallorca, no? Aquesta tormenta el desvia el vaixell cap a Mallorca. I veu Mallorca, queda meravellat, i allà està un període bastant de temps, no? Torna a la península, torna allà a Còrdoba, i allà proposa a Abdalà, a l'emir de Còrdoba, conquistar-la. I en el final, pues, sense, amb una petita resistència que se concentra en el castell de l'Aró, Rum ve de romà,
els pocs romans que quedaven aquí.
Sí, i efectivament, i aquests romans sembla ser que en un principi queden en sols musulmans, inclús que sense cristians, però que a poc va havent un procés d'islamització.
I en total l'islam va estar uns 500 anys.
Bueno, no tant, del 902 a 1229.
300, sí.
En aquests moments, quan en Hisham el Jaulani o conquista Mallorca, les Balears passen a ser Xarxa l'Àndalus, l'Àndalus oriental. I a partir d'aquí comença la història de Mallorca, anirà de la mà de la història
de
l'Àndalus, no? Tota, és a dir, l'emir de Còrdoba passa a ser califa, s'independisa i crea el califat, i llavors ve tota l'època de les taifes, en què Mallorca, en un principi, ja parlant de l'any 1015, ja mostraré apropant a la conquesta de 1229, Balears depèn de Dènia, de la taifa de Dènia, fins que, aprofitant una guerra entre taifes de Saragossa i de Dènia, Mallorca aprofita per se fa independent, no? I llavors ja hi ha tota la invasió dels almoràvits i dels almohades, i enmig d'aquesta, ho dic ràpid perquè no tenim temps, dins aquest procés, els almohades i els almoràvits són sectes religioses que fan una regeneració de societat a l'Àndalus que estava en plena decadència. Han de dir que l'època de les taifes i del califat també a Mallorca, com tot a l'Àndalus, viu una època culturalment d'un cert esplendor.
De fet, hi ha molt de vestigis encara de l'arribada islàmica a Mallorca.
Sí, però me refereix sobretot que a l'acord, per aquesta oligarquia mallorquina, pues hi ha poetes, hi ha literats, vull dir, és un moment de bastant ric i que encara avui en dia, sobretot en el món, en exteriors del món islam, sí, com ha idealitzat, no?, de Xarxa l'Àndalus com un paradís enmig de la mà, no? En aquestes guerres entre musulmans, els almoràvits i els almohades, a Mallorca 1115, i ara ja passam a un altre punt, hi ha la ràtio pisano catalana. I és precisament perquè com és tot aquesta banda occidental del Mediterrani està conquistada, està dominada per musulmans, dona molt mal de caps a totes les ciutats, repúbliques, ciutats, d'Itàlia.
Veneciana, sí.
A Venècia, Nàpols, Pisa, i fan un pacte, estem ja parlant de 1113, se'n van a veure el papa i demanen com una bula, han de pensar que en aquell moment ja les croades estan en marxa, i demanen una bula per anar a atacar Mallorca, perquè Mallorca ja és una plataforma per pirates molt important i interessa dominar-la. Fan aquesta com una lliga naval de diferents ciutats repúbliques italianes i se'n van cap a Mallorca, però també els hi agafa un temporal bastant gros. Havia gent de Roma, de Lucca, Florència, Siena, Volterra, Pistoia, Lombardia, o sigui, una gran coalició. I tota aquesta gran coalició, llevat de Gènova, que sí que havia pactat amb els musulmans, sempre aquesta cosa, no?, de canamunts i canavalls, i peguen a les costes catalanes, a Catalània, que diuen ells, i pensant que és Mallorca. I en Ramon Berenguer III, que en aquell moment és comte de Barcelona, és comte dels Pirineus, li diuen, diu, que feis aquí, no? I quan veu i quan fan una gran reunió i s'adona del que volen fer, diu, jo m'apunt. I és quan fan els preparatius, venen bastant de cavallers de l'Occitània també, i fan una serratxa que està està contada amb una espècie de poema que és preciós, que jo recomano la lectura, està tant en castellà com en català, com en llatí, que originàriament és en llatí, i és un poema èpic, impressionant, que a més és molt visual, i mos podem imaginar com era la ciutat blanca, que diuen que era Medina Mallorca, una ciutat amb doble murada, doble fossa, i expliquen lo malament que ho van passar els cristians, per els croats, per aconseguir entrar a la ciutat, perquè estava molt ben defensada. Sempre m'eren la por de que venguessin a socorrer-los els almoràvits, tant de la península com del nord d'Àfrica. I finalment poden entrar i arrasen tota la ciutat, però precisament agafen els tresors, agafen tot el que els interessa i se'n van corrent sols perquè tenen por de que 300 naus, diuen, estan venguent cap aquí. Això és un preludi. En aquests moments, Mallorca...
És la primera conquesta, però és una conquesta que no és com a tal perquè se'n tornen.
Sí, és una ràtzia, és un atac devastador. Hem de pensar una cosa, perquè els oients tinguin idea de la magnitud d'aquest atac, no? És a dir, des del que és avui en dia el temple, la banda de llevant de Palma, de la Palma ciutat històrica,
sí,
fins a l'Almudaina, se va obrir, m'haurem d'imaginar que varen obrir com una gran autopista per anar entrant les torres que anaven en rodes, aquestes torres que veien les pel·lícules medievals, aquestes grans torres en rodes, forrades de pell de vedella, els van anar empenguent per una gran autopista que van obrir esbocant cases fins a les murades del Palau de l'Almudaina, perquè tinguem en compte de la magnitud, van arrasar la ciutat.
Un poc que t'explicava que no se quedava sinó defensar el lloc que havien conquerit.
Perquè tenien por d'això, a part de que era una aliança de moltes ciutats, vull dir, s'unitat, era una cosa, un atac feudal de l'època, no? I en aquest moment és quan, en cap d'uns anys, els almohades ja se fan en so molt poc temps, no els dona temps, en so poder de Mallorca, ajudats per molt de mallorquins musulmans que ja estaven un poc afars de sa dinastia almoràvit, que havia iniciat una guerra inclús en el nord d'Àfrica, eren molt bel·licosos, no?
L'Islam torna a recuperar el mànec de Mallorca i així arribam al 31 de desembre de 1229, que és quan el rei en Jaume entra aquí i passa a Guinevere tot com que hi havia.
Efectivament, Jaume I, de la mateixa manera que se van aliar 100 anys abans les ciutats italianes i el comte de Barcelona, en el segle XIII sí que hi ha el que és Barcelona, sobretot, és una ciutat mercadera molt potent, i els mercaders de Barcelona volen, tenen problemes amb els pirates, amb els musulmans de Mallorca, i volen controlar la silla, no? I és quan és famós sopar a Tarragona de l'any 28, a casa d'en Pere Martel, i a partir d'aquí pues, tothom se posa d'acord, i, bueno, el que tu has dit, i finalment, després d'un setge d'un parell de mesos, perquè Palma és això, que era molt difícil, estava molt ben fortificada. Els hi va costar, la gent que ha llegit el llibre dels fets, per exemple, que escrit, narrat pel propi Jaume I, un bou, lo difícil, van haver d'obrir mines per baix, catapultes constantment foradant, intentant foradar i fent encletxes en els murs, i finalment, com tu dius, 1229-31 de desembre, hi ha aquella gran escabetxina, no hi ha una altra paraula, no?, en què passen a Guinevere amb milenars de persones, i no miren prins si són dones, homes o nins. I a partir d'aquí també es veu que compareix una nova, se forja un nou reina.
Sí, perquè se repobla Mallorca pràcticament per complet.
Sí, és a dir, a Mallorca, el sistema de la repoblació sí que també ha estat bastant estudiat, malgrat que hi ha una certa resistència durant anys a les muntanyes de Mallorca per part dels musulmans, ja va finalment, així com altres bandes de la península s'esclavisen en els capturats, en el cas de Mallorca, sent una illa molt petita, això se desaconsella completament, i pràcticament tota la població autòctona, islàmica, se ven com esclaus, i se duen esclaus de fora. I si pot ser esclaus no islàmics, sinó d'eslaus, grecs, russos, rossos, nació de rossos, diuen de vegades la documentació, i a partir d'aquí, de segle XIII, a poc a poc, se va forjant, se fa un repartiment, se van establint les terres, i se va forjant el reina de Mallorca, que és la base, encara ara, avui en dia, de la Mallorca actual.
Dinastia de la dinastia original, la dinastia que crea en Jaume I i que acaba l'any 1349 en la mort d'en Jaume III a la batalla de Llucmajor.
Efectivament, en Jaume III és una persona, un personatge que, vamos, jo m'atrau molt, el trobo molt misteriós, ha estat molt poc estudiat, s'hauria de fer un, qualcú s'hauria d'entretenir a fer un, una feina ben feta d'en Jaume III, perquè és un personatge que polièdric, no? I també aquesta relació tan estranya, perquè no fa una simple relació d'enfrontament d'interessos. Jo crec que és una cosa molt personal entre ell i Pere el Cerimoniós,
Aragó,
rei d'Aragó, que primer, després d'un parell d'anys inicials d'intentar dur-se bé, també és veure que Pere el Cerimoniós veus que li cerca ses pessigolles, perquè Pere el Cerimoniós té un projecte molt, molt clar d'expansió de la corona d'Aragó cap, cap a l'Orient, i necessita Mallorca, necessita els mallorquins, necessita esports de la ciutat de Mallorca, i cerca sempre, cerca, a un moment donat, a 1341, ja com cerca s'expuses una excusa per llevar-li la corona. I és quan envien en Pere de Cardonats i en Jaume Comte a Perpinyà, Perpinyà han de recordar que era de la corona de Mallorca, i allà els seus espies descobreixen que en Jaume III està encunyant moneda pròpia, cosa que romp en el pacte d'infeudació que havien firmat ja en Jaume II en el seu germà Pere el Gran. I a partir d'aquí, pues, ja sabem la història, no? 1343, Pere el Cerimoniós, primer de tot el crida en Jaume III a Barcelona, men que passa aquí, Jaume III hi va, però en el moment, això ho conta també en Pere el Cerimoniós mateix, a la seva crònica, en Jaume III no s'acaba de fiar, i en el final, en el darrer moment, en joc de presentar-se davant del rei, s'escapa i se'n va. I a partir d'aquí ja s'ha desfeta, no? Perquè Pere el Cerimoniós se'n va, desembarca a Mallorca, Pere, amb en Pere de Montcada, Pere de Xèrica, Blasco de Lagó, Joan d'Arbòria, tots els grans senyors de, aragonesos i valencians i catalans, i se'n van, i és quan de, entren sense gairebé gaire esforç, perquè també hem de pensar que hi havia mallorquins que estaven a favor de Pere el Cerimoniós, i entren, i també perquè veien que no se podien enfrontar a Mallorca, defensada pels propis mallorquins amb els cavalls armats, no podien fer front a un exèrcit com el d'en Pere el Cerimoniós. I a Mallorca, el 31 de maig entra, de 1343, entra el rei a Palma, el 22 de juny tots els senyors de Mallorca venen a llorar-li, a fer-li homenatge en el rei, i un any després s'anexiona el comtat del Rosselló i la Cerdanya, també en punts estratègics, han de pensar sempre en el constant toc en França, no?
I a poc va perdent tot el seu béns la reina de Mallorca, fins que 1349 en sa mort d'en Jaume III s'acaba aquesta perdó, aquesta primera dinastia privativa. Mallorca passa a dependre de la corona d'Aragó, passa un segle, i durant aquest segle que passa comença a haver problemes greus entre la part forana i entre ciutat, perquè considera la part forana que se li reclamen massa impots i que la tenen pràcticament vint a la pobresa més absolut. Això vol dir que se comencen a produir revoltes foranes, n'hi haurà tres, la més greu de totes, la darrera, són les germanies, els germanats, els artesans, en la gent de part forana, que entra i fins i tot arriba a fer-se en somant entre ciutat, i ha de ser el rei el que intervengui per acabar amb aquesta rebel·lió.
Clar, l'arrel de tot aquest problema, i és fonamental per entendre l'edat mitja i tot l'antic règim, l'època moderna, el que diuen l'antic règim, no? És aquest punt, en el cas de Mallorca, no? Perquè el rei Sanç, per equilibrar forces, ell fa una sèrie de disposicions organitzatives del regne, i és quan el moment que fa el gran llibre del Consell i apareix a la universitat de fora. Hem de pensar que en els primers moments de la conquesta, a ciutat, els ciutadans, els burgesos, estan molt més ben organitzats, però concentrats en la seva vida mercantil. En canvi, a poc se va ocupant i colonitzant tota la resta de la part forana, i que funciona d'una manera molt diferent. Què passa? que això és un adonat per criteris doctorals i per, és un tema bastant complicat per explicar aquí, però lo que és, lo, perquè m'ho entenguin i per fer via, és a dir, aquest equilibri entre ciutat i part forana, a l'època del rei Sant, més o manco, pues, anava bé, no? Però a mesura que s'entra en la crisi mercantil i que, en certa manera, el gran mercader de ciutadans, aquell mercader ciutadà que els interessaven en Pere el Cerimoniós, com ho he dit abans, a mesura de que els turcs se van fent en el Mediterrani, en què de cada vegada és més difícil mercadejar, en què entram en una sèrie de crisis, també els mercaders mallorquins donen un poquet s'esquena a la mà, això ho dic perquè se mantengui, no? I van adquirint terres a la part forana, però segueixen visquent a Palma. Què vol dir això? Que en el final, a l'hora de pagar impots, ells paguen com a ciutadans, no com a forans, però en canvi tenen moltes terres. I aleshores, cada vegada queden menys propietaris a la part forana i, per tant, el pes fiscal impositiu recau de cada vegada en
manco gent
i amb els pagesos, perquè llavors també hem de tenir en compte que hi ha molt d'impots indirectes que també és bon allà a puny fort, i són els pagesos
sempre
que, paguen. I el menestral, els artesans, no? I això, efectivament, en el segle XV, pues,
aquesta protesta...
Hi ha una espurna, no?
Perdona, aquesta protesta pels impots, en els artesans, donarà lloc a nivell europeu a l'arribada dels maçons, però bé, això és una altra història.
Sí, això
és
ja...
És una altra història.
No m'ho rembuia, perquè...
No, Gerd de Sorilla.
L'espurna és una actuació arbitrària d'en Gaspar de Pax en 1450. I això el que fa, que ell fa una capbrevació de ben de real, que això, les capbrevacions eren com uns inventaris de les propietats que teníem, i aquí feien mangarrufes i els pagesos se van donar compte, i això ja va dir, i això va ser la gota, no? I a partir d'aquí comencen ja en un període de molt curt de temps, ja Palma era assetjada tres vegades.
La primera vegada entren a Escall Jueu i maten moltíssima gent d'Escall Jueu.
No, Escall Jueu és anterior. Lo d'Escall Jueu, ho havíem de dir, el 1391, és anterior tot això.
La primera aixecada de la part forana.
Lo que sí és vera, que a final del 14, 1391, perquè ara ja estava en 1450, però en 1391, les primeres manifestacions aquestes de desequilibri és efectivament Escall Jueu, aquesta sal de 1391, però és anterior, i a més està disfressat amb un antisemitisme, que hem de dir... que jo ho volia dir quan parlàvem dels jueus, que això és un dels grans drames que varen tenir els mallorquins, que és la pèrdua del capital jueu, tant com de persones com de capital de dobbers, de moneda, que és una cosa, ha passat ja en el segle XX de forma molt més bèstia en tot l'Holocaust, i Europa va perdre 6 milions de jueus i molt més que se n'anaren, i això va ser un drama per Mallorca, fa una ferida que tardarà segles en tancar-se. I a Mallorca, en la seva escala, va passar el mateix en el segle XIV. Varen perdre, gent molt preparada, gran mercaders, i varen follir. I això és un dels moments més importants de la història medieval i com conseqüència durant segles.
La revolta forana s'acaba amb en Joan el Colom, amb tot allò que va passar, el seu cap penjat i tancat dins una gavi a la plaça de la Porta Pintada, l'actual plaça d'Espanya. Comença un segle llarg de bandoleries, l'arribada dels pirates. Gràcies a aquestes bandoleries se va aturar l'arribada dels pirates turcs, i així arribam a la guerra de successió de 1715.
Sí, senyor. És a dir, en les Germanies, tu has parlat ara ja de les Germanies, ja és al principi del segle XVI, en les Germanies queda una cosa molt clara, que els senyors de Palma, els antics mercaders, que ara començaran a tenir títol de noblesa, són els que se faran a Mallorca i dominaran Mallorca durant tota l'època moderna. Això és indiscutible. I
són les grans cases de Mallorca que no començaran a caure fins final del segle IX, començament del segle XX.
Efectivament. I aquestes famílies tenen interessos, i de vegades aquests interessos xoquen, i és quan se creen les banderies.
Les bandoleries.
I aquestes banderies, entre ells, Can Amunts, Can Avalls, armadans espanyols, vull dir...
El Damià mos va fer una contrella fantàstica, Can Amunts i Can Avalls.
És història de l'època moderna, o sigui, del segle XVI fins al segle d'avui de Mallorca, no? I aquestes banderies arriben i se manifesten també quan Espanya té un canvi de dinastia, un canvi de rei. La guerra de successió, que per cert enguany se celebrarà el seu aniversari, 1715, 2015, és un conflicte que s'ha d'entendre a nivell europeu. És el moment en què el darrer Àustria, Carles II, mor i deixa en Berenci en Felip V, Borbó, duc d'Anjou, net del rei de França, la corona d'Espanya. Què passa? Que això no li fa cap gràcia, per suposat, en els Àustries, no li fa cap gràcia, no els hi fa cap gràcia en els anglesos, no els hi fa cap gràcia en els danesos, en els holandesos, i això el que provoca és que en Felip V, 1700, se mor el rei Carles II, i en Felip V se proclama rei a Espanya. Però se comencen a moure tot l'escenari europeu perquè això no sigui així. I se proposa un altre rei, que serà en Carles d'Àustria. En Carles d'Àustria. I hi ha interessos, precisament en el cas de Mallorca estic parlant, hi ha interessos entre aquestes banderies, que són les que duen en maneig, això no ho han d'oblidar mai, les classes populars, els mercadets sí, perquè estan, la noblesa era mercadera, no? Mai va deixar de mercadejar, però els artesans, de vegades se vol fer creure que Mallorca, en tot el poble de Mallorca estaven, no, o sigui, aquí qui duia el maneig eren les famílies de la noblesa, i també de xuetes, perquè xuetes tenien, de fet, la conspiració filipista se li deia la sinagoga, perquè hi havia el que eren els botifarres, la noblesa, i també els jueus, els xuetes. I hi ha una sèrie d'interessos, i el que interessa són els borbons. I des d'un primer moment, aquí hi ha un virrei català, que és austricista, però tots els senyors de Palma, gairebé tots, les grans famílies, estan a favor d'en Felip. El que passa que també juguen a dues bandes. Aquests cosins donaran suport a les Àustries, no sigui cosa que guanyin les Àustries, sempre guardant la roba, nedant però guardant la roba, que això també és molt mallorquí. I, finalment, la guerra s'entén, tot aquest conflicte s'ha d'entendre sempre a nivell internacional. En el moment que mor, de cop i volta, el rei d'Alemanya, l'emperador d'Alemanya, i anomenen rei en Carles, aspirant a la corona d'Espanya, això sí que no interessa. A Anglaterra no li interessa una aliança entre França i Espanya, però molt menys li interessa una altra vegada repetir lo d'en Carles V de feia 200 anys, no? I a Anglaterra, tots aquests aliats dels Àustries deixen de donar suport en aquest projecte. El que sí que s'ha de tenir, el que sí que és vera, és que a Espanya en general, i a Mallorca també, se tenia una versió especial per francesos, perquè són els nostres veïnats i sempre no moren mai han deixat de tenir conflictes amb ells. I sí que això de que un francès fos rei d'Espanya, això no agradava. I amb això sí que havia una certa comunió a nivell popular. Però tot el conflicte s'encén i se tanca en tractats internacionals. I són interessos de les diferents nacions que s'estan configurant i que estem ja a les portes de la Revolució Francesa i de la Il·lustració.
I canvia el món, i arribant ja en el segle XIX, la Constitució de Càrrec jurada a Palma en 1812, que és el darrer punt que hem fixat com a etapa històrica, perquè a partir d'aquí sí que arriba serà contemporània.
Clar, en la celebració de la Constitució de Càdiz, el que veiem és pues, que els liberals, que són els futurs demòcrates, els que creuen en la il·lustració, en una Espanya moderna, triomfen a Càdiz, pues, se reuneixen allà, hi ha una representació bastant important de mallorquins a l'hora de redactar la PEPA, no, la Constitució de Càdiz, destaca el bisbe de Mallorca, en Bernat Nadal, també hi havia en Josep de Sales, el jurista Guillem Moragues, mossèn Antoni Llaneres, mossèn Josep Marí. Tota aquesta gent, que n'hi ha que són liberals i n'hi ha que no, però aconsegueixen fer la Constitució. I a Palma és curiós i inclús divertit de vegades veure com els reaccionaris, els que volen mantenir l'antic règim, per entendre'ns, ho veuen com una cosa de... com una botada, no? una cosa que durarà dos dies. Diu, lo important, estiuen en aquells moments, lo important és que es llevar molt els francesos de damunt. En aquest moment, quan s'aprova la PEPA, vull dir, la Constitució de Cádiz, encara tenim els francesos a Espanya. I ells, això d'ara, de cop i volta, enmig de la guerra, aprovar una Constitució, ho veuen pues, com una cosa de jovenets idealistes, no? Però en el mateix, també, a l'altra banda, els liberals, veuen que Espanya està entrant a la modernitat. I a Palma, pues, se'ls deixa actuar. En els liberals i se deixa celebrar en el Born tot el jurament de la Constitució i bueno, si està publicat i se pot trobar llibres i si un pot seguir un poquet la crònica dels dies de les celebracions, que ara no tenim temps aquí de dir-ho, però és molt divertit i és molt interessant perquè veiem una Palma que llavors, curiosament, desapareixerà. És com el Guadiana, no? Compareix i desapareix segons els tons polítics que hi ha durant tot el segle XIX entre liberals i conservadors, no?
Jo vull acabar amb una... No estan aquí jo, però t'ho vull fer una pregunta trampa, sí, per acabar, perquè jo crec que també és una data que dalt per entendre la història de Mallorca, sobretot de Palma, que és l'esbocament de la murada.
Bé, l'esbocament de les murades... 1900-1902, encara, és a dir, perquè obtinguem, o sigui, ser murades, quin problema tenen? A part de que són una cosa que ja no s'utilitzen, malgrat que la darrera, la murada se tanca a 1800, a l'època de Isabel II, o sigui, la porta de Isabel II i davant la llonja, davant el consulat, aquella murada se fan els anys 60 del segle XIX, i se toma, és el primer tram que se toma...
Sí, que dona lloc
en 1872.
En el Passeig Sagrera, allò que ara és el Passeig Sagrera.
Efectivament, i d'aquest bocí està gaire... unes dècades, no està més. Però quin era el problema de les murades? Les murades, si s'hagués pogut construir de vora, segurament encara les tindríem. Però tenien un problema militar, una ordenança militar, que te deia que no se podia construir de les murades més allà de 1000 metres, un quilòmetre. Llevat de l'excepció d'una urbanització medieval que era Santa Catalina. Què passa? Que en aquests moments, estem parlant de principis del segle XX, d'una certa industrialització, es ve un moviment migratori dels pobles cap a ciutat, i se necessita terreno per construir. Ja durant l'època de la Guerra del Francès, la Guerra de la Independència, ja en tota l'arribada de peninsulars s'havien fet pisos, s'havien subdividit porxos, però Palma, ja, de dins de murada, ja estava copada, s'havia d'estendre. Què passa? Solució, tomen les murades i la llei. Mos pareix una barbaritat, però en aquell moment la solució jurídica...
Va ser una festa, de fet, es balla a Palma, va declarar dos dies o tres dies de festa i venia gent de la part forana a veure el moment de l'esbocament de les murades.
També és vera que...
La filla d'en Valerian Weyler va ser aquí, qui va esclatar, qui va pegar la primera...
Va fer amb una massa que encara se conserva, feta per Nankerman, per pintor, i efectivament la filla d'en Weyler va ser la primera com un acte simbòlic de l'any 1902.
Valerian Weyler, que era mallorquí, que és capità general de l'exèrcit espanyol a la guerra de Cuba.
Sí. I també hi havia un suport intel·lectual. Alerta, perquè en Eusebi Estada, per exemple, a la ciutat de Palma, ell era el primer que proposa tirar-les. Fa una cosa endarrerida...
De fet, era un moviment que en aquell moment se produïa a tota Europa, a Barcelona, a diferents indrets, sí, de tota Europa, ja la ciutat medieval ja no tenien sentit i s'havia de donar pas a una etapa ja moderna.
El que sí va ser una cosa que sí que ja va ser un atemptat és tomar les portes, perquè tothom estava d'acord, tothom del món civilitzat, per entendre'ns, estava d'acord en deixar la porta per, bueno, ja per on va entrar el rei en Jaume. I ni tan sols aquesta porta, l'especulació i els constructors no varen voler... I, de fet, un vespre, de forma... Veieu, això ja ho sabeu, no? Un vespre varen posar barrobins i la varen volar.
Fins aquí aquesta narració molt breu i ja ho dic de manera meteòrica d'allò que ha estat la història antiga i arribar fins l'any 1902 de la nostra comunitat autònoma. Nosaltres ara mos prenim un dormir de vacances, tornem a estar en volta, si Déu vol, a començaments d'aquest proper mes de setembre, amb bastant de novetats en aquest programa també. Vos deixem ara en la lectura per part de la Margalida Capellà d'un preciós fragment de Sa Pàtria, escrit per na Maria Sabater Gerli, no en Xisco Mangual, de na Margalida Capellà, de na Xisca Mabra, que no la veus, però que està sempre...
No la veuen mai.
No no la mai, ni jo tampoc, està darrere sa bimbolla i és qui fa sa producció, d'en Damià Tomàs, que m'haurà costat extraordinaris contra elles cada setmana, i d'en Tomé Bestat, que ha estat un luxe tenir-la amb nosaltres. Vos desitjam, n'hi van sempre sa part tècnica, vos desitjam, i d'en Gemma i d'en Joan, des de Espiriu, des de Menorca, vos desitjam un bon estiu, vos deixam amb aquest fragment de pàtria de Sabater Gerli.
Quina terra tan bella en es Mallorca. Per mi no hi ha en el món més que sa roca. Pàtria, si jo et deixava qualque dia, sé cert que de sa pena, que de sa pena me moriria. Lluny d'aquesta claror que tant he vista, sa vida a un altre lloc seria trista. Pàtria, si jo et deixava qualque dia, sé cert que de sa pena, que de sa pena me moriria. Com estim jo es pla i sa muntanya, com m'encisa la mà per sempre blava. Pàtria, si jo et deixava qualque dia, sé cert que de sa pena, que de sa pena me moriria. Quan els ocells anuncien un nou dia, sent el seu càntic dolç que em dóna vida. Pàtria, si jo et deixava qualque dia, sé cert que de sa pena, que de sa pena me moriria. Sa claror alluerna els ulls, sa brisa estendre. La mà juga ses platges en serena. Pàtria, si jo et deixava qualque dia, sé cert que de sa pena, que de sa pena me moriria. Sols mos guies teu bé, terra estimada, per sempre seràs tu nostra enyorança. Pàtria, si jo et deixava qualque dia, sé cert que de sa pena, que de sa pena me moriria.